UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tú eres la luz incondicional.
Benvingudes i benvinguts a l'espai Tu prens la paraula. Tu prens la paraula és un programa radiofònic que té com a objectiu visibilitzar la participació de la UMH en les diferents lligues d'EVA de la xarxa Vives. Compartirem les vivències i aprenentatges de l'alumnat de totes les edats que ha fet possible que la nostra universitat formi part d'aquest projecte d'innovació docent. A més, a través d'aquest programa mostrarem les parts internes de tot l'entramat que es desenvolupa a les lligues de debat i ho farem prenent la paraula per a debatre des de l'argumentació, el respecte i l'escolta activa sobre temes d'actualitat. Continuem la temporada dedicant l'espai d'avui al jurat de la lliga de debat de secundària i batxillerat de la xarxa Vives. Concretament parlarem amb Àlex Amorós, ell ha sigut jurat en nombroses edicions d'aquesta lliga, és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i, a més, és llicenciat en Dret per la nostra universitat. I, per altra banda, contarem amb Mati Banyó, que ens aproximarà a l'edició d'aquesta lliga, de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives, que tindrà molt prompte lloc en la nostra universitat. Una salutació de la meva part, Maria Amparo Calabuts, i en els controls tècnics de Borja Cabrera. Comencem. Jo sóc la nau que va seguint el far. Eres com la melodia que no... Per a començar el programa parlarem amb Mati Banyó. Com hem dit en un principi, ella ens aproximarà a aquesta edició que ja està en marxa de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives. I ens parlarà del jurat. Mati Banyó és personal del Vicerrectorat de Cultura i la seva oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i, a més, de l'oficina de llengües de la nostra universitat. És coordinadora de la participació de la UMH en totes aquestes activitats de debat vinculades a la xarxa Vives.
Bon dia, Amparo, i moltes gràcies per comptar amb mi. Bé, el paper de les persones que han de jutjar un debat és el més important que podríem dir que ocorre dins la lliga, bé, després, evidentment, del treball de les persones que hi participen com a integrants dels equips. Aleshores, el que demana la xarxa Vives sempre, i per això us forma, perquè tu com a cap de jutges ho saps ben bé, és en utilitzar els mateixos criteris per a poder avaluar correctament i quantitativament un debat, la qualitat d'un debat. I qui dels dos equips ha pogut ser millor en uns aspectes o en altres aspectes. Però, en definitiva, el que es tracta és de tenir un criteri comú per a poder elevar un acte final del debat, de cada debat, i així tenir finalment un document quantitatiu, ben, diguem, amb uns criteris sòlids que estan ben exposats dins d'este document i que a l'organització li pot donar una seguretat davant de possibles reclamacions que, bueno, sempre poden ocórrer i tal. Bé, en principi, el criteri més important que ha de llevar, que ha de portar endavant el jurat, les integrants, les persones que integren un jurat, és que han d'observar que els equips han de presentar una tesi sòlida sobre la pregunta objecte de debat. La presentació d'aquesta tesi sòlida, ja siga a favor o en contra, té un pes sobre el total del valor del del còmput del debat de 22,5. Per tant, és molt important aquesta presentació d'una tesi sòlida. Després, evidentment, la qualitat del discurs. Si la qualitat del discurs és bona i una presentació sòlida, amb aquests dos ítems, presentació d'una tesi sòlida i qualitat del discurs, ja tenim gairebé la meitat, el 50% gairebé del discurs, del total de l'avaluació. Després, molt important, la flexibilitat, és a dir, la capacitat per adaptar les intervencions a com va avançant el debat i reaccionar davant dels arguments, d'acord? És a dir, la flexibilitat és més eina, el més important que es pot tenir a l'hora de les refutacions. Després hi ha un altre ítem que és la demostració del domini del tema, és a dir, els oradors i les oradores en aquest moment han de dominar el tema del qual estan fent exposicions, ja siga a favor o en contra, com ja he dit. I el seu comportament dins dels torns de refutació, si se concedeix la paraula a l'equip contrari perquè puga fer les preguntes, o bé en aquests comentaris o observacions que es poden fer davant d'aquestes preguntes. El cinquè aspecte que es té en compte són els aspectes formals de l'exposició i la posada en escena, és a dir, la naturalitat en la intervenció, l'ús apropiat de la veu, el moviment, el llenguatge no verbal, també és molt important, evidentment la correcció semàntica i gramatical, la riquesa de vocabulari, l'ús del llenguatge inclusiu, també és molt important, i tot aquell ús de material complementari que puga ajudar a sostenir la tesi de la qual s'està parlant. I en últim lloc, l'actitud. Es valora positivament per part dels integrants del jurat l'actitud de l'alumnat respecte i correcció de tot el que es desenvolupa dins del debat, dins del d'aquest moment en què els nervis o les dificultats que poden sorgir, com aquesta actitud dels companys i companyes que pertanyen als equips dels instituts, dels diferents instituts, tenen davant d'aquest debat. Aleshores, en resum, presentació d'una tesi sòlida, qualitat del discurs, flexibilitat, demostració del domini del tema, altres aspectes formals de l'exposició i la posada en escena i l'actitud. Això és el que se li demana als membres, als integrants del jurat, que avaluen dins d'una graella durant el temps de realització del debat. I una vegada posat en comú, en la finalització del debat, es posa en comú i és ahí quan surt d'aquest acte, surt una quantitat que és el valor quantitatiu d'aquest debat segons els criteris que hem esmentat. I això dona a que un institut, un equip, hagi sigut millor que l'altre, potser per unes petites dècimes, o en altres casos també hi ha diferències més importants. Este treball comú de l'equip de jutges ha de ser un consensuat, evidentment, i tu com a cap de jutges, Amparo, que estàs sempre intentant coordinar este treball i que tot el que és després queda reflectit en les actes és exportable a qualsevol capità o capitana que puga fer una reclamació. Estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.
I ara és el torn d'Àlex Amorós. Ell és jurat de nombroses edicions de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la xarxa Vives, de la nostra lliga interna en la Universitat Miguel Hernández. En el seu moment també va formar part de l'equip universitari que va representar a la nostra universitat. Àlex, bon dia.
Bon dia, Amparo.
Ara que tornes a ser jurat la primera setmana de febrer en la lliga interna que tenim, què ens pots contar, compartir sobre aquesta experiència?
Doncs una experiència gratificant, sobretot, no? per reprendre el contacte en experiències del passat, no? En el meu cas, l'acompanya Amparo, ella continua capdavant de l'organització i no s'ha desvinculat del tot, però en el meu cas sí que és de veres que al marge de quan gustosament me conviden a formar part del jurat i jo gustosament encara més accepte, pues, sí, era una experiència molt gratificant, melancòlica també podríem dir, però sobretot gratificant i constructiva, no? Per veure com els xiques tan joves, que són de l'institut, no com en el nostre cas, que jo en el primer cas que vaig anar a una IGA de debat crec que estaria en tercer de carrera, si no recorde mal, i en la vida jo crec que havíem tingut una experiència similar, no? Pareguda. I se n'anàrem allí, en el meu cas, a la Universitat de les Illes Balears, allí a pecho descubierto, no? Com podem dir en castellà, a aprendre, no? I la veritat que crec que és molt constructiu i molt positiu per a xiquets de l'institut que s'animen, per als joves d'institut que s'animen a participar en aquestes experiències que, a banda de la tasca de preparació, de recerca d'informació, de posicionar-se en una postura en la que potser no estigues d'acord, però que és precisament el que jo crec que enriqueix prou el tema dels debats o enriqueix com a persona, no? Ja no solo és preocupar-te perquè tu formes part d'un equip en el que hi ha que defensar dues postures i fins minuts antes de començar el propi debat no saben quina tindrem que defensar, no? I és molt curiós, no? Com des d'un punt de vista i d'altre se poden argumentar o contraargumentar les mateixes qüestions, depèn de la posició que toque defensar en el debat. I això crec que és una experiència molt gratificant. I luego, des del meu punt de vista de jurat, que crec que m'ha anat un poc ja a la part nostàlgica directament, sí que és positiu també, o també penso que és positiu sobretot per tratar d'analitzar, no? com ho fan uns companys, com ho fan altres companys, perquè al final són tots companys, encara que siguin d'instituts, en aquest cas, diferents, que són companys en qualsevol cas, i sí que de veritat que aquesta experiència és xula, és enriquidora i la veritat que és molt gratificant.
Sí, també practiquem allò de l'escolta activa, que moltes vegades és comú que tindre pressa per a contraargumentar i no escoltar tant. I al jurat també ens passa que a vegades també voldríem formar part del debat, un poc intervindre en el directe, no?
Sí, tot això jo crec que ve per aquesta part nostàlgica, no? del passat, que el tenim ahí, que no que sigui un passat recient, però tampoc és tan passat, va? Que pot ser l'última volta que jo participo en una idea de debat, possiblement fa 10 anys o fa 9 anys, tampoc és tant, no? I sí que de veres que al estar com a jurat ja no estàs tan pendent a lo millor de què t'argumentes, sinó de com ho argumenten, de la qualitat de l'argument, de l'estructuració del debat, perquè sí que de veres que moltes voltes ens centrem tant en voler contestar que no estem pendents de veure si realment hi ha un fil argumental, si té una coherència, i moltes vegades és més important dir poc que dir-lo en coherència o en una estructura més o menys clara que voler respondre a tot o voler deixar sempre per terra al contrincant, en aquest cas en el debat, sense tenir ningú tipus d'estructura en el cap, no? I això sí que es nota i, a més, es valora i es veu fàcilment, no? Quan un equip ha treballat aquesta estructura clara de debat, d'arguments, de contraarguments, i de tant en tant tenen que respondre, evidentment, a aquestes preguntes que se fan durant el debat. I és important també respondre-les en certa soltura per veure que hi ha un control, un domini del tema més o menys acceptable. Però sobretot també la claritat de l'argumentació i de l'estructuració principalment, perquè al final argumentar tot, jo crec que més o menys un argument sol o dos, tres, quatre, cinc, o sea, van a fer-ho sense problema. Per a mi l'important, o el que jo valore molt en aquestes ciutats és l'estructuració, no? Que te quede clar, aquest equip que defensa, que això està clar perquè ja ho sabem, en què basa o en què fonamenta aquesta defensa, qui són els arguments principals, que possiblement en què hi haguem dos, tres, és més que suficient. No tenen per què ser més, perquè el temps també és el que és. En aquest moment no recorde els temps, normalment sempre ens recorden els companys d'organització qui no són estels quan és el debat, perquè és de veres que a voltes Liga de debat d'institut, Liga de debat interna dels companys universitaris que van a la Liga de debat universitària, Liga de debat d'altre tipus de... I al final, lo de estels pues, se te desmarca, però sí que és de veres que hi ha interpel·lacions i hi ha que respondre a banda de l'estructura del debat, hi ha que respondre a les interpel·lacions dels companys que, evidentment, se fan o es fan per enriquir també el debat, perquè si no, no seria un debat, seria un monòleg i això no tindria cap sentit.
Efectivament, molt bones aportacions i necessàries per a aproximar a l'audiència a aquesta lliga de debat. Què opines del feedback, de les valoracions que fem dels equips? És necessari aquest intercanvi d'opinions i d'impressions? Deu de ser constructiu, clar. I què passa amb la gestió de la derrota i de la victòria? Què ens pots bueno, compartir?
Moltes coses preguntes en una pregunta. El feedback és important. Al final, tan important és el feedback com la claretat argumental, no? L'estructuració del debat, de la postura que defensa cada equip. El feedback, evidentment, ens deixa veure el control o el domini de la situació, del debat, del contingut i del fons de la qüestió, no? Perquè sense un feedback, evidentment, pues seria un monòleg, com acaba de dir. I luego, per el que respecta a les valoracions de jutges, quan es fem, jo que he estat com a participant en una lliga de debat i també m'he afrontat el judici de valor de jutges, sí que de veres que crec que jo, sobretot, els companys que està de jutge, hem intentat sempre fer-lo des d'un punt de vista constructiu, perquè destruir no val la pena, no cal per a res, i sempre es tracta de millorar. I a voltes, bueno, quasi sempre ja no és qui ho fa mal o qui ho fa bé, és qui ho fa bé i qui ho fa un poc millor, no? Perquè al final jo crec que bé ho fan tots. Ja té que ser raro el debat en el que hem vist, que a lo millor algú ha perdut els papers, que també podria ser, però sí que és de veres que lo important a voltes és pues, remarcar aquestes diferències a lo millor entre un equip i altre, sempre pensant en positiu. També pensant que és una lliga de debat universitat, és una lliga de debat de secundària, en batxillerat, que si és agrada i aquesta és la intenció, quan apliquen la universitat, continuarà l'equip de debat de la universitat, que sobretot al voltant de la xarxa Vives, hi ha una tradició. Jo sempre que parlen algun company de Barcelona, de les Illes Balears, de València, pues sempre tens en compte, sempre pregunto, sempre conec algú, tu no participes mai en una lliga de debat? Com una manera un poc de, no sé, crec que era una manera de vamos, fent molta germanor i era una experiència molt xula quan participàvem i deu de ser això, però a part d'això que t'aporta. I és que estan ja en les lligues de secundària, pues jo crec que el feedback és important, sobretot des del punt de vista constructiu, per a que quan apleguen a la universitat continuïn amb les mateixes ganes, amb la mateixa il·lusió de millorar, de participar i de representar a la seva universitat on calga.
Sí, i una altra cosa és el tema de la gestió de la derrota. Jo crec que d'això en sabem prou com a equip. Sí, 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 els dos formàvem part de diverses edicions de l'equip que representava la nostra universitat i sembla la frase típica, no? Però cada derrota també era una victòria personal i grupal, perquè l'aprenentatge era Inqüestionable.
Cal recordar que en la primera lliga en la que vaig participar, que tu, Amparo, no estaves, la que va ser en les Illes Balears, que encara me'n recorde, va guanyar el premi a millor equip per votació popular de la resta d'universitats participants. Per tant, no va guanyar la lliga de debat, però va guanyar el premi a l'equip, diguem que generava més germanor, més harmonia i més bon rotllo i més companyerisme en aquella lliga universitària de debat. Que no recordarà. Recorde el lloc pues, perquè era un poc especial, no? Però el fet de tenir que anar, de tenir que anar a Palma, però recorde que sí, que la gestió de la derrota pues, era important, no? I a voltes, pues, mira, no va guanyar ningú debat, aquí ja llega el debat universitari, va ser un poc desastrosa, però després va guanyar el primer millor equip, que no era des d'un punt de vista de la qualitat del debat, que jo no pense que fos dolent, sinó simplement pues, pense que era la segona volta que participava a la universitat, en la xarxa de universitat. Seria la quarta o la quinta edició, o sea, que i ja ven ja una i ser la segona que participàvem, o sigui que érem un projecte en formació, no? I això pues també hay que pulir-lo. Al final vaig participar en crec que en 5 lligues de debat universitàries i en els últims ja guanyaven debats. No va guanyar ninguna lliga, estan jo present, però va guanyar, ja guanyaven debats. No? I guanyaven debats perquè els guanyaven, no perquè els regalaren debats. O sigui, que sí que vam anar millorant. El problema és que, bueno, pues, l'evolució... Jo vaig participar en 5 lligues de debat perquè vaig continuar en els estudis de la Universitat d'Elx en altra facultat i em va permetre poder continuar formant part de l'equip universitari que representava a la UMH a la xarxa Vives. Però lo normal és que una vegada que acabem els estudis, pues, se n'anirem al món laboral o a altra universitat o a altra ciutat o a altre país a aprendre idiomes i bueno, pues, el que entra darrere pues, té que fer també el rodatge. I bueno, pues, rodant, ahí anem. Però bueno, em costa que la cosa va molt millor que anava i m'alegre molt. Que continuï, sobretot, i que vagi millor, per supost.
Sí, ara ens trauen... es van per davant un poc els sènior que han guanyat aquesta última edició. Molt bé. Ja per a tancar l'entrevista, volia plantejar-te què et sembla el tema d'aquesta edició. Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació? Ens queda poc temps, però a favor en contra, que et sembla un tema interessant i necessari.
A favor en contra. Me pareix un tema molt interessant i que crec que té tants punts a favor com punts en contra defensables. És més, fins jo defensaria punts a favor i punts en contra. No? El qui de la qüestió seria quina és la llei orgànica que regula això i quin contingut té aquesta llei. No? I bé, el contingut d'aquesta llei, pues, potser ja sí que puc estar a favor o en contra de veritat. Aixina, entenc que és un tema que avui en dia, en el tema dels fake news i les campanyes aquestes publicitàries o de falsa desinformació que desenvolupen les redes socials, la veritat que crec que entenc que sí que caldria una regulació. El que passa és que, clar, no deixa de ser una qüestió que afecta a drets fonamentals que pot tocar certes sensibilitats i que depèn com es regule pot ser una limitació d'algun dret que altre. I, evidentment, no és un tema fàcilment argumentable. El que per altra banda, està superbé, en la meva opinió, per una lliga de debat, perquè permet preparar a saco, perdó per l'expressió, tant una de les postures com l'altra. I això entenc que enriquirà molt el debat i segur que ens sorprendrà, no? Si estarem allí de jurat, segur que en algun moment alguns companys d'instituts participants ens sorprendran en alguna de les argumentacions que ens plantegen. No? Perquè sí que de veres que altra de les coses que m'agrada de com a experiència com a membre de jurat és la capacitat de sorprendre-me que tenen els xiquets que participen en aquest llibre de secundària, que de veritat que és que sempre ens sorprenen d'alguna manera, sempre, positivament, eh?
Sí, segur que cau la frase de qui vigila el vigilant, pot ser, ja ho veurem. Molt bé. Res més, moltíssimes gràcies, Àlex, per l'energia que poses en aquesta lliga com a jurat i per tot el temps que has dedicat de la teva vida acadèmica i personal i professional a tot l'embolat i el projecte de la xarxa Vives. Moltíssimes gràcies. Sempre estàs convidat a Tu prens la paraula. Que tinguis un bon dia.
Bon dia.
Tu eres la llum incondicional.
Ja no ens queda més que agrair l'enriquidora aportació del nostre convidat i de la nostra convidada, de la nostra companya, millor dit, Mati Banyó i Àlex Amorós. I desitjar, com no, molta sort als equips participants en aquesta lliga. Una cordial salutació de la meva part, Maria Amparo Calabuig, i en els controls tècnics de Borja Cabrera. Que tinguin un bon dia.
Jo soc un jove molt afortunat. Eres com la melodia que no puc parar de cantar. Eres una sinfonia, la raó més essencial. Eres tan bonica, només amb el teu caminar alegres el meu dia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.